Nascut a Barcelona, en ple franquisme, ha passat més de mitja vida a Sant Cugat. Escriptor, periodista, enamorat del cinema i pare d'una de les primeres emissores de ràdio en català durant la dictadura, Víctor Alexandre, ha fet de la llengua una via de reivindicació i creació artística. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Ara bé.
No t'ho pregunto per preguntar, i t'ho pregunto sí, conscientment, que no és una qüestió purament formal.
Ja.
Eh? Sí. Acabes de passar per un infart.
Sí, un infart, sí. Va venir així. L'infart és un convidat que es presenta sense avisar, i és molt mal educat. I aleshores, doncs, i a més, doncs, regira tota la vida.
Sí?
Sí, clar, perquè en un instant te'n pots anar. I com que en el meu cas tenia afectada una artèria, l'artèria coronària, una de les tres que tenim, al 100% obstruïda. I aleshores, doncs, esclar, l'anterior dreta, es diu, la que tenia. I clar, això no, per allà no passava ni una gota de sang. I així no pots viure, però va venir de cop i clar, doncs...
I escolta, realment, clar, tothom que passa per una experiència d'aquestes diu, és que et canvia la vida. T'ha canviat?
Te la canvia en el sentit que t'has de prendre les coses d'una altra manera. Lògicament, vius una experiència que no l'havies tinguda, perquè, clar, dels infarts te'n parlen d'altres que... altres persones que saps que els han tingut o que t'ho han explicat. Però que ho visquis tu, doncs és diferent. Passa que jo, quan el vaig tenir, no era conscient que estava tenint un infart. No ho sabia, perquè les sintomatologies, allò que et diuen del braç, tot això, jo no vaig notar res en el braç. Era una operació molt gran al pit i no sabia... No, ho vaig veure ja quan m'ho van dir al cap i després vaig anar directe, em van portar a la mútua. Però el que sí veus és que... no hi ha res més fràgil que la vida.
Uh-huh. La nostra condició humana.
Sí, no hi ha res més fràgil que la vida, perquè en un instant la pots perdre. El mateix dia que jo vaig tenir l'infart, un regidor, Xavier Martínez, un regidor de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, 49 anys, més jove que jo, va tenir també un infart. Era a casa, família, dues nenes, la seva dona. No em trobo bé, quedo sé, ambulància... anava explicant als infermers el que tenia i va deixar de parlar i va morir, 49 anys, és a dir, saps?
Doncs saps què et dic, Víctor? Que celebro que avui puguem estar parlant.
Ah, sí, gràcies.
Aquí tranquil·lament. I jo crec que començarem l'entrevista per aquestes diverses vocacions que hem enumerat al principi. La més llarga de la teva vida és la de l'escriptura, no?
Sí.
Quan ets conscient que a tu això d'escriure t'agrada i et fa feliç?
De petit, ja de molt petit. No sabia encara què volia escriure, perquè no tenia ni idea de què faria la vida en aquest sentit. Però sí, ja notes que tens unes inclinacions. Això es veu en els nens petits també. A vegades hi ha pares que s'entesten que el nen balli o la nena balli o que el nen faci música, etc, etc.
Però no se'n surten.
I el nen, doncs, si hi ha la inclinació, surt, però si no, per més que li demanis, no pots demanar la lluna en un cove. A mi tot això m'atreia. I com que, a més, m'agradava molt la gramàtica, tot el que era el món de la paraula, i treia bones notes en allò, hi havia una inclinació. És innata. I per què? Ah, vés a saber.
I quan tu dius que escrius pels lectors...
Ah, mm-hmm.
Clar, no sé, què estàs pensant? En les necessitats que tenen ells, no tant en la teva necessitat d'escriure? O...
No, el dir que escric pels lectors, vull dir que sóc conscient que estic escrivint per necessitat meva, perquè no m'ho demana ningú, faig perquè, bé, el pinto perquè vol, no és, saps? O bé, el músic fa música perquè la sent... Però has de ser conscient que allò va adreçat a algú.
Sí.
Si no, no té sentit. Si ha de quedar en un calaix, allò no és res. No és res. igual que una obra de teatre, si no puja a l'escenari, en un calaix no hi fa res, no? No viu fins que puja a l'escenari. Doncs en aquest cas igual, ja sóc conscient que ja allò va adreçat a algú, i que aquell algú, si hi ha una cosa que no pots fer, és avorrir-lo. No, a mi no m'agrada que m'avorreixin. A mi m'agrada llegir, veure pel·lícules, etc. No, el que no vull és que m'avorreixin. I tampoc vull que aquell que em diu coses me les digui per enfaristolar-se, per inflar-se, per demostrar-me que en sap molt, sinó que la millor manera sempre és la manera més planera. És a dir, que escriguis, o que facis una pel·lícula, que facis una obra de teatre, etc., i que sembli que allò ho has fet a la dutxa, que allò no t'ha costat gens. I diguis, però això no costa res, això ho ha fet en un moment. Això és el més difícil, que sembli que no t'ha costat res, i allà al darrere hi ha una feinada de por. De por. Però, en canvi, quan dius prou, ja està fet, el corret, que diu, oi, carai, sembla fet en tiralínies, no? Pim-pam, pim-pam, i ja està. Costa molt, això, eh? És molt difícil, però s'ha d'intentar.
Uh-huh. Un dels gèneres que més has treballat és l'assaig?
Sí. La veritat és que el llibre sí, però últimament ja no. Sí, al principi sí.
Però a tu t'agrada més un altre gènere?
La literatura. Fer ficció, la ficció. És el que m'apassiona més. L'assaig l'he fet, ara ja no... Ja. De fet, ja havia fet molts llibres sobre l'assaig polític, tot això, però és que ara surten molts llibres també, i parlant de la independència i tot això, i clar, jo ja ho he dit tot sobre
això. Tu ja ho has fet.
Ja ho he dit tot, i ara és que, saps? Ja no... És el meu país el que ha de parlar. Com a escriptor dius les coses, teoritzes una sèrie de coses, i està bé que hi hagi uns arguments... Però després aquestes coses depenen d'un poble, i el poble ha d'agafar el bou per les banyes i fer les coses. Però en un moment determinat, quan no es podia parlar d'això, quan no se'n parlava gens, o l'independentisme era una cosa minoritària, doncs, bé, quan surt el meu llibre Jo no sóc espanyol...
Aquest va ser el primer, no?
Sí, el primer, el 99. Uh-huh. Era un boom editorial brutal, va ser allò una cosa brutal, impressionant, no? Perquè... Es venia un llibre, un exemplar de Jo no sóc espanyol cada 10 minuts a Catalunya, els dos primers mesos. Cada 10 minuts s'estava venent un llibre, un exemplar en algun lloc. Va ser un abans i un després, i després doncs, apareixen ja més llibres sobre independència al cap d'un o dos anys, i avui dia ja veus com ha canviat tot, evidentment, no han passat més de 20 anys.
Ara no sé si recordo malament, però relacionat amb aquest llibre, i no sé si ara no ho sé si diré una bestiesa amb la promoció o, no sé, aquí hi havia una relació amb el Joel Joan?
No, en aquest... Bé, a veure, en part sí, perquè el Joel Joan era un dels personatges del llibre.
Uh-huh.
És a dir, i el mateix ell mateix ho ha dit moltes vegades, diu, clar, diu, a mi em treuen de l'armari en el sentit polític a partir del Jo no sóc espanyol, que la gent el descobreix, perquè era un actor... A veure, fa 20 anys, una mica més de 20 anys, el 99, el Joel Joan començava, ara té 50 anys, en aquell moment començava a obrir-se camí, i per tant no era...
Un bon moment.
No era la persona coneguda que després s'ha fet.
Ja
era en aquell moment bastant conegut, però no com ara. I per el tema polític no l'havia tocat. Tampoc ningú li havia preguntat res. I aleshores, doncs mira, ens vam trobar un dia a TV3 i tal... I dic, tu ets el morro fort, oi que sí? I bé, vam estar parlant, i aleshores doncs, el vaig convertir en un dels personatges de llibre. I posteriorment, en el meu tercer llibre, Despullats, el van fer ell i jo junts. Despullats és un llibre que el fem el Joel Joan i jo junts.
A quatre mans?
Eren, o sigui, el que fèiem era, ens tancàvem en un lloc i conversàvem tots dos. Agafàvem uns temes determinats, per exemple, no sé, la por, posem per cas, no? La por, parlant de la por. I ell deia la seva, jo deia la meva, anàvem parlant i tal. I tot això quedava enregistrat, quedava. I aleshores jo vaig assumir la tasca de donar-li forma literària al llibre I ja està, i va quedar despullats. Sí, sí. Era divertit per Sant Jordi perquè la Rambla Catalunya anaven anunciant els autors que signaven llibres i deien...
Joel Joan despullat?
Sí, Víctor Alexandre i Joel Joan signen despullats.
Sort que posaven signen.
Sí, sí, sí.
Si no, el cartell hagués estat més, com més llaminer, no?
No, és que ho deien amb un micròfon. Anaven dient-ho tota l'estona amb un micròfon.
Ai, de fet, la teva vinculació amb l'art també està molt present en el cinema. Has fet crítica cinematogràfica. Vas fer el programa Cinema a l'Abast i ara estàs col·laborant amb aquesta casa, amb el cinema a la xarxa. No sé si algun cop tu t'hi has plantejat dedicar-te professionalment.
A què?
Al món del cinema. En algun moment de la teva vida hi vas pensant?
Sí,
això?
De petit, sí.
De petit.
Sí, de jovenet volia ser director de cinema. Sí, però clar, la meva família ni a més en aquell moment allò era com que toca campanes, les famílies no donaven suport a una carrera així perquè tampoc hi havia una indústria pròpiament dita i tot era, imagina't, no, en l'època del Franco, als anys 50, quan jo era jovenet, un nen petit, i després d'adolescent als 60, doncs també, vull dir que la cosa, en definitiva, no ho vaig fer, però queda l'amor al cinema, no? Un amor absolutament apassionat al cinema, que és l'amor de la meva vida total.
Ja. I, a més, del cinema clàssic, no?
Sí. Bé, qualsevol pel·lícula que em digui coses m'interessa. Avui dia m'interessa molt més el cinema europeu que el nord-americà. Llevat d'algunes coses molt concretes del cinema nord-americà independent, però en general no m'interessa gaire el cinema nord-americà d'avui, que moltes vegades té tan poca imaginació que el que fa és compra drets de pel·lícules europees i en fa una versió americana, que normalment sempre és molt, bastant dolenta o molt inferior a l'original. Però en canvi, doncs, la meva formació cinematogràfica ve a través de directors com Truffaut, de John Ford, Ernst Lubitsch, Howard Hawks, Cukor, Renoir, és a dir, tota aquesta gent que a mi em fa apassionar pel cinema. Jo em quedava bocabadat mirant les històries i podia repetir les sessions contínues perquè
no cansava. Jo recordo, Víctor, que tu, ara no sé si ho fas, però que encara ets dels pocs que anaves al videoclub.
Sí.
El Blockbuster, a treure...
Havia tret pel·lícules.
Les pel·lícules?
Sí, però m'empipava molt, dic, és que pràcticament no sé per què soc soci, perquè la major part de les coses que jo volia no hi eren.
Ja.
O sigui, el que tenien, sobretot, era molta novetat, clar, que demana la majoria de la gent, és a dir, coses comercials.
I el més comercial.
Sí, i l'Estalone, i el no sé què, l'Esbarsenegger, i no sé què. Però, clar, anaves a buscar segons què i no ho tenien. Llavors, dius, bueno... Bé.
No has pogut dirigir... però sí que has fet de teatre, cosa que jo no sabia. Victòria, la gran aventura d'un poble, d'Antoni Ribas.
Ah, això és cinema.
Sí.
Sí, pel·lícula, sí. Sí,
vas fer d'actor?
Aquí vaig ser d'actor, sí, d'actor. Sí, durant tota una setmana vaig rodar en una torre de la Bona Nova, que rodava en la pel·lícula Victòria, i tenia una seqüència amb el Helmut Berger. Jo era un noucentista. Concretament, el personatge es deia noucentista Fred. I que no es deia el Fred, sinó que era un home fred, representava. I aleshores, doncs, bé, sí, tenia un diàleg amb ell, i bé, va ser una experiència, mira, com a actor.
La teva única experiència?
Sí, com a actor, sí, com a actor, sí. Com a actor de cinema, en teatre, vaig fer una obra que es deia Verde Doncella, de l'Emilio Romero, que ell, després, anys després, va dir que li havien copiat la idea i que demandaria a Hollywood, perquè quan van fer una proposició indecente, la pel·lícula del Robert Redford i la Demi Moore, que era un home ric, que és el Robert Redford, que ofereix al marit de la Demi Moore i a la Demi Moore crec que era $1 milió en aquell moment per anar al llit amb la seva dona. I a l'obra de Verde Doncella, estic parlant de l'any 69, doncs jo tenia 19 anys, i a l'obra de l'Emilio Romero era un senyor que oferia al marit de l'Anna Maria Barbany, que era la protagonista, doncs 1 milió de pessetes de pessetes per anar al llit amb la senyora Barbany. I mira, hi havia cinc personatges, jo era el cinquè. Era un noi jove, sí.
Anem al món del periodisme. Quan decideixes introduir-te en aquest món? I com? Com t'arriba aquesta possibilitat?
M'arriba el cuc una mica... Bé, la ràdio m'apassionava, com a oient. Uh-huh. I jo escoltava moltíssim en aquell moment, l'únic que es podia escoltar així, que era una mica diferent, que era la Ràdio Joventut, que era una emissora que... parlem del franquisme, doncs... era jove, parlava de música pop, d'una sèrie de coses diferents de les altres emissores. I, per tant, l'escoltava. Hi havia uns programes musicals que m'agradaven molt, que eren el Clan de la Una, però a la nit, sobretot, el Mil por Mil, i era un programa molt llarg, amb diferents presentadors, amb espais a dintre, i després jo jugava a casa i imitava. Jo anava imitant i feia...
Andaves entrenant.
Tenia discos i... No m'entrenava. No pensava fer ràdio.
Inconscientment.
Però m'agradava. Dic, sí. Tal, i imita. I després, doncs, quan em va tocar anar al servei militar, vaig anar a Eivissa. Uh-huh. I a Eivissa, doncs, vaig entrar a la ràdio, allà. Vaig començar a fer programes de ràdio, allà. I era la COPE. Era l'única emissora de l'illa. I allà, doncs... m'hi vaig sentir bé, a gust, i ho feia bé, em sonava com si ho hagués fet tota la vida, i aleshores, al tornar a Barcelona, vaig anar a parar a Ràdio Joventut. Aquí és on entro a Ràdio Joventut, a treballar. Uh-huh. L'emissora que jo havia escoltat i que m'agradava, entro a treballar allà amb la gent que jo doncs, havia escoltat com a oient i tal. I aquí sí, aquí ja la cosa ja era ja en un terreny absolutament més professional.
Escolta, deixa'm que em quedi un moment en aquesta ràdio popular d'Eivissa, perquè vas fer una cosa, em sembla una mica estranya, això de locutar des del campanar d'una església.
Bé, sí, perquè l'emissora estava a la COPE. És la COPE, és emissora de capellans.
Estava, sí. Estava dins de la mateixa església.
Sí.
Ah, sí?
I a dalt del campanar hi havia l'emissora, l'estudi.
Mare meva.
Sí. I clar, i quan vaig arribar allà, tot el que era música pop... estava a terra. No estava ni en prestatges de posar allò. Estava tot piles de discos de vinil, meravellosos, tot a terra. I clar, tot allò vaig poder recuperar i que sonés per l'emissora, perquè bé, en aquell moment no hi havia ningú que toqués tot aquest tema. I mira, doncs va ser una etapa de la meva vida. Sí.
T'ho vas passar bé?
Sí, clar, m'ho passava molt bé perquè... dormia en una pensió, és a dir, no havia de dormir a la caserna, ja la que havia de ser la meva dona ja estava allà amb mi també, i després em vaig casar, i vaig casar a Barcelona i vam tornar a l'illa, i finalment vam tornar, ja vam venir a Barcelona. Però és una etapa de la vida, i d'aquestes coses sempre se n'aprèn.
I a Ràdio Joventut, ja a Barcelona, presentes un programa en català de música estrangera.
Ah, sí.
Com recordes aquella època?
Bé, maco, perquè precisament abans t'he dit que un programa que jo escoltava de petit era el Mil por Mil.
Sí.
Que, no sé, ara no recordo exactament, però començava a les 11 de la nit i durava fins a les 2 de la matinada o així. I aleshores, doncs, resulta que quan van passar uns anys, jo vaig entrar en aquest programa com un dels presentadors d'aquest programa, que hi havia el Joan Maria Pallardó, Rafael Túria, Joan Comelles i el Jordi Estadella.
Uh-huh.
El Jordi Estadella.
Estadella, sí.
Que ell era més jove i va entrar més tard, els altres eren més grans, i jo encara era més petit. I aleshores, doncs, vaig entrar en aquest programa, el productor em va contractar i em va dir, però tu faràs, perquè jo a l'FM de Ràdio Joventut ja presentava discos en català. Em van dir, escolta, bueno, de tant en tant pots presentar-ne algun, però com una cosa molt exòtica.
Yeah.
Jo anava colant la meva manera de pensar, no? I aleshores aquí va dir, farem una cosa, faràs un espai 3 dies a la setmana, tota la setmana seria massa, en català. Presentaràs música pop en català, que era una cosa que no es feia ni de cap manera, es presentava Lluís Llach en català, o Raimon, però no...
Música pop.
Música que, no, és que música que no fos en català semblava que no es podia presentar en català.
Uh-huh.
Frank Zappa, Led Zeppelin, qui fos, Deep Purple, és igual. Molt bé, doncs aleshores, i ja no ho he guardat, em sap greu, perquè hi havia la veu d'en Josep Maria Bax, que començava l'espai i deia...
El de tanquem la paradeta.
Sí, 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 aquest. Deia, dilluns, dimecres i divendres, la música pop presentada en català per Víctor Alexandre. I aleshores tenia un espai presentant en català com la cosa més normal del món, clar.
Déu-n'hi-do. Explica'm com és que et converteixes, arriba un moment que ets, se't considera un dels pares de Ràdio 4. Com va ser? Què va passar?
Sí, perquè aleshores de cop i volta neix Ràdio 4. Jo estava treballant a Ràdio Joventut i va haver-hi un conflicte a Ràdio Peninsular amb un locutor, va tenir un conflicte intern allà dintre i aleshores em van cridar a mi que el substituís i que anés a Ràdio Peninsular, però Ràdio Peninsular era en castellà. Sí. I bé, podia parlar en castellà perquè en aquell moment no tenia accent, a més, radiofònic, no, parlava molt bé. I a més soc fill de matrimoni mixt, per tant no tenia problema. I vaig anar, però no va arribar a reixir això perquè ja naixia Ràdio 4 i aleshores ja no vaig entrar a Ràdio Peninsular, sinó que Ràdio 4, que formava part, tot formava part de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Televisió Espanyola, en definitiva. I estem parlant de l'any 76. Neix el 1970, el desembre del 76, però molts mesos abans ja s'emetien proves. I jo ja estava a les proves. És a dir, les proves que s'emetien, s'anaven fent emissions en proves, i jo ja anava apareixent, la meva veu anava apareixent allà. I després, doncs, des del 76 fins al 93, estava en plantilla a l'emissora, vaig ser una de les persones en plantilla, i per tant, sí, soc un dels pares d'aquella emissora, que era la primera emissora de Catalunya després de la guerra que emetia en català.
I quan te'n vas a Alemanya a fer de corresponsal per la cadena SER?
Sí, me'n vaig al 87, el 87, exacte, el 87, i me'n vaig, sí, era corresponsal de la SER, de l'Avui. L'Avui i el Punt eren dos diaris diferents en aquell moment. Però jo feia de corresponsal per l'Avui, pel Punt i pel setmanari El Temps. Uh-huh. I la cadena SER, és a dir, aquests quatre llocs. I bé, una altra etapa. I després ja torno. Jo tenia un estava, havia tallat la meva vida professional amb l'emissora, però va arribar un moment que havia de decidir si ja no tornava mai més o hi perdia lloc o tornava. I vaig decidir tornar. A vegades jo tenia dues filles també, bé, saps? I no...
Però l'experiència de corresponsal, què et va portar?
Bé, home, és un canvi. És un canvi extraordinari. És bo sortir, És bo sortir dels llocs i viatjar i moure't i tenir altres vivències. És sempre un enriquiment. Per tant, per mi, ho trobo... A més, em va anar molt bé. És que em va anar molt bé. O sigui, va ser una aposta que vaig fer i va sortir molt bé. Em va anar meravellosament bé, sí, sí.
Uh-huh. I amb la tele has fet alguna coseta, també, no?
Sí, amb la tele vaig fer a Televisió Espanyola... Quan encara no existia TV3, hi havia només el circuit català de Televisió Espanyola i tenia estudis a Miramar, doncs el programa Cinema a l'Abast, es deia. I era un programa que s'emetia, doncs, tots els dimecres al circuit català, i era de cinema, i jo el presentava. El que passa és que no he pogut veure mai aquest programa perquè el feia en directe, i com que en aquella època allò del vídeo no es gravava res i a Televisió Espanyola no han guardat res, doncs com que no han guardat res, doncs no queda res, i jo no tenia vídeo per gravar res, de manera que bé, és una etapa que no, saps?
També has fet col·laboracions amb el Canal 33 i el programa,
sí.
30 Minuts,
sí, amb el 33 de música clàssica, el programa Clàssica, era redactor del programa Clàssica del 33. I després, durant molts anys, vaig posar la veu en el 30 Minuts de TV3. Era el narrador de... Estic parlant dels anys 90. Mm-hmm. Narrador del programa. I d'altres documentals i d'altres coses també que es feien a TV3. Sí. Bé, encara hi són.
Moltes experiències, eh?
I el Cinema 3, sobretot, amb Jaume Figueres. Durant molts anys vam treballar junts al Cinema 3, sí, sí.
Estem arribant al final i t'he de demanar que ens diguis quina és la cançó que has triat per tancar l'entrevista i el motiu, Víctor.
Bé, el motiu és perquè m'agrada molt, senzillament. És una cançó que m'arriba, sempre m'ha arribat. És una cançó que mou coses a dins, perquè el text del Lluís Llach, és una cançó de Lluís Llach, és profund. I per tant, és una d'aquelles cançons que fan reflexionar. No només passar l'estona, sinó que fan reflexionar molt. Es diu Que tingui sort, o Que tinguem sort, i és coneguda com Si em dius adeu, però el nom oficial és Que tinguem sort.
Doncs, com et deia al principi, celebrem que haguem pogut compartir aquest espai i hem tingut sort de poder-ho fer.
I tant.
Víctor, moltíssimes gràcies.
A tu, Carme.
Que vagi molt bé. Bona
gràcies.
Tarda.
En mi si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar ahir i així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escrius per demà.
I així pren, i així pren.